Caució, com sempre, a la carretera. Les 12 i 4 minuts, més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia a Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 16 de juny, i avui començarem el programa fent-nos ressò d'algunes de les reivindicacions dels veïns de Silla Plana, la ciutat d'Eivissa. Volen mirar d'evitar el trasllat del cabaret Lío a l'Hotel Corso. Ara, en uns minutets, parlarem amb Alberto Sánchez Runde, que és el portaveu dels veïns. Més tard farem seguiment d'una nova setmana de vaga de metges i facultatius a l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera. També en parlarem en detall amb en David Fernández, que és el portaveu de Cimeval a les Pitiuses. I també farem, com habitualment els dimarts, una aturadeta per parlar de paraules i coses amb en Bernat Joan, i obrirem un espai per les famílies, un espai que aquesta setmana encapçala el psicòleg especialista en infància i adolescència, Marc Tur. Per tot això i molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i 6 minuts abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, començar amb la repassada de l'actualitat parlant de la nova mesa de mobilitat constituïda pel Consell d'Eivissa. Es tracta d'un òrgan de diàleg que reuneix administracions i sectors implicats per analitzar els reptes de transport i mobilitat de l'illa. La primera reunió es va celebrar ahir amb la participació de patronals, navilieres, hotelers, ecologistes i empreses de lloguer de vehicles.
Sí, durant la reunió es van posar damunt la taula demandes com la millora dels accessos als hotels per al transport discrecional, la creació d'espais d'estacionament per autobusos, l'habilitació de nous carrils bici o l'impuls del transport públic. De fet, el Consell ha destacat l'augment d'usuaris de l'autobús públic en un 20% des de la posada en marxa de la nova contracta. Sentim el conseller de Mobilitat, Mariano Joan.
Si hem aconseguit també que s'augmenti un 20% el número d'usuaris actualment que hi ha en el transport públic respecte a l'any passat, estem ja en dies on transportem 39.000 persones cada dia, això és un 20% més que els mateixos dies de l'any passat. Si hem aconseguit això, hem d'anar una passa més endavant.
La mesa es reunirà periòdicament i en pròximes sessions s'incorporaran també altres actors com AENA o l'autoritat portuària. Escoltam el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí.
Esperem que aquesta mesa es pugui anar reunint diverses vegades a lo llarg de l'any i a lo llarg dels mesos, conjuntament o de manera bilateral, per tractar qüestions com l'aeroport, la mobilitat a l'aeroport o dins l'autoritat portuària.
A la reunió també es va posar de relleu que la nova llei de regulació d'entrada de vehicles ha permès reduir enguany en més de 30.000 els cotxes presents a l'illa.
I canviem ara d'assumpte, però no deixem de parlar de mobilitat, perquè la patronal del taxi a Eivissa reclama a les administracions que posin tots els mitjans possibles per fer front als taxis pirata. Diuen que la feina feta la temporada passada està donant els seus fruits i que per aquest motiu no es pot abaixar la guàrdia.
Sí, la problemàtica dels taxis pirata és una constant cada estiu a Eivissa, tot i que des de la patronal es mostren satisfets pels resultats del dispositiu que el Consell va posar en marxa l'any passat per combatre'ls. El president de la Federació Insular del Taxi, Toni Roig, insisteix en la necessitat de continuar fent feina per erradicar aquesta xacra. El sentim.
Tenim referències bones i sabem que s'està fent molt bona feina, perquè ha disminuït, es veu la presència, o a vegades no es veu perquè tenc entès que de més avant hi ha gent que a vegades va de paisar i que s'està executant un control fort, i el que es demana des de les parts col·lectives, bueno, que segueix que fent-se aquesta feina.
Des de l'associació Elite Corsarios, el seu portaveu Lolo Ruiz ha lamentat la proliferació de plataformes que fan mal a la imatge del taxi, ja que permet als usuaris demanar vehicles de transport il·legal sense intermediaris. L'escoltam.
Como ven que no les hacen nada, pues crean su página web, su grupo de WhatsApp, su, incluso ahora con la IA te crean imágenes de ahí de promocionales, como si fuese todo muy legal, claro, y los turistas llegan aquí, transfer, taxi o tal.
En aquest context, un taxi pirata va ser sancionat ahir per la policia local d'Eivissa en un control rutinari. A més de la denúncia al conductor, es va immobilitzar el vehicle. A Sant Josep, dos conductors de BTC que portaven clients van donar positiu en cocaïna durant les proves de detecció de drogues.
I per la mare de seguretat, Nieves, perquè l'Ajuntament de Sant Antoni ha tret a licitació un contracte de vigilància privada per fer rondes nocturnes als espais públics i edificis municipals més concorreguts del nucli urbà.
Sí, el servei finançat amb fons de l'impost de turisme sostenible disposa d'un pressupost de més de 165.000 euros i s'allargarà durant 3 mesos, entre l'1 de juliol i l'1 d'octubre. El dispositiu comptarà amb un total de 8 vigilants organitzats en 3 patrulles diàries que cobriran zones com el Passeig de Ses Fonts, la zona d'oci nocturn o el Parc del Sol Post. Un reforç preventiu per cercar de frenar l'incivisme i optimitzar els recursos de la policia local. Les empreses poden presentar ofertes fins el dia 26 de juny.
I acabem aquesta repassada a l'actualitat amb un apunt de sanitat, perquè ahir va començar la 5a setmana de mobilitzacions dels metges contra el nou Estatut Marc i això va suposar la suspensió de 400 activitats mèdiques a les Pitiüses.
Sí, concretament no es van poder dur a terme 10 intervencions quirúrgiques, se suspengueren 137 consultes i proves diagnòstiques i s'anularen 251 consultes d'atenció primària segons les dades de l'àrea de salut de les Pitiüses.
Idò, ara en parlarem amb més detall en uns minutets amb el David Fernández del Cimeval. Nieves García Gálvez, moltíssimes gràcies.
Fins després.
Fins després. Són les 12 i 11 minuts, però abans, Monana Massilla Plana. Sí, avui començam el programa, com ara us deia, una vegada més posant el focus a Silla Plana, perquè els veïns d'aquesta zona han aconseguit que després de les seves queixes l'Ajuntament d'Eivissa aturi les obres que, segons els veïns, incomplien el Pla General d'Ordenació Urbana del municipi que impedeix fer obres a l'exterior durant els mesos de la temporada. Per parlar d'aquest assumpte, avui tenim aquí a l'estudi, i li volem agrair que així sigui, en Alberto Sánchez Runde, que és el portaveu dels veïns a títol particular de Silla Plana. Molt bon dia.
Molt bon dia, Laura, i gràcies per rebre'm.
Gràcies per ser aquí, perquè sé que són moments complicats, dies complicats, és un horari una mica complicat, així que moltes
bueno,
gràcies.
No, un plaer, perquè ens ajudeu molt amb la nostra... Puc parlar en castellà? Si,
com tu si et no sentis comporta. Més còmode, i tant.
Sí. La verdad es que también nos ayudáis mucho dándonos difusión sobre este asunto que nos tiene tan preocupados, ¿no? Entonces, sin vuestra ayuda tampoco se... no seria tan fàcil tot, o sigui que moltíssimes gràcies a vosaltres.
Nosaltres fem la nostra feina i el nostre deure, que és informar, i precisament sobre la informació et volia demanar que ens expliquessis quina és la situació que estàveu vivint i que us va portar a fer aquestes denúncies, aquestes queixes a l'Ajuntament.
Bueno, la situació és la següent, que de la noche a la mañana nos comunican que van a hacer una ampliación en el Hotel Corso, cosa que nos parece lícita y normal, pues ¿por qué no? Si tienen que ampliarlo y mejorar, todo lo que sea mejorar está bien, está en su derecho y además es incluso hasta bueno para el barrio. Lo que pasa es que dentro de esa ampliación, con lo que estaban jugando es con aprovechar una licencia antigua que tenían para actividad complementaria que tenía este hotel, para traer al lío al Hotel Corso. Al lío me refiero al cabaret. Vale, esto no puede ser. Esto no puede ser porque la licencia que ellos tenían era para uso doméstico, digamos, para los huéspedes del hotel. Aprovechando esta licencia, ellos querían hacer lo que era una actividad secundaria, que es pues ya abierto a todo el público. Este tipo de licencias hay que pedirlas. No teniendo el hotel la tienen que pedir de nuevo, pero claro, la ley de ordenamiento urbano, el plan general de ordenamiento urbano, hoy por hoy prohíbe que se otorguen. O sea, es que no hay mucha más discusión.
Exacte, no hi ha gaire debat en aquest sentit. Ara hem posat una mica de context sobre quin és l'assumpte que us porta d'alguna manera a mobilitzar-vos, però concretament respecte a aquestes obres que s'han aturat recentment, quina era la situació, quin tipus de maquinària estava treballant en un període en què no poden, no?
Claro, el tema también es la forma de hacer las cosas, ¿no? Que no nos tiene, o sea, no te puedes sentar a hablar con alguien que no está actuando con normalidad. estas obras de entrada ya, es la segunda vez que se paran, porque se pararon una primera vez porque empezaron con la maquinaria pesada a levantar todo lo que ya había ahí para empezar a trabajar, todo lo de los pavimentos de pistas de tenis, los jardines que había con palmeras que las han arrancado. Yo no sé hasta qué punto eso también es posible hacerlo, porque esas palmeras requerían otro tratamiento y ser sembradas en otro sitio, pero no lo han hecho así. Bueno, todo esto, que también está mal, lo empezaron antes del periodo de licencia. O sea, si el periodo de licencia tiene una fecha, pues lo empezaron 10 días antes. Hombre, pues ya empiezas un poco a la brava. Entonces ahí tuvimos que organizarnos, llamar al celador municipal y les pararon las obras, claro. Pero solo por este motivo, porque no estaban siendo ejecutadas en el plazo permitido. Vale, ahora han vuelto a la carga otra vez, porque tenemos el periodo estival de mora de obras, de parada de obras, y desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, ambos incluidos, no se pueden hacer obras, sobre todo con maquinaria pesada.
¿Tal bueno, de junio al 30 de septiembre?
Al 30 de septiembre, sí. Bueno, pues ya, no sé si fue el día 7 o 8 de junio, no recuerdo muy bien y tal, empezaron otra vez con la maquinaria pesada. Bueno, vale, pues vosotros mismos llevamos otra vez a la policía y la policía estuvo ahí, les tuve que volver a parar la obra. Que nosotros no decimos que no se haga la obra de ampliación del hotel, ¿me entiendes? Si la obra de ampliación del hotel hay que hacerlo y tener licencia para ello, que lo hagan, pero tal y como lo hacemos todos.
Cumplint la normativa,
Cumplint la normativa.
Exacte. Quin tipus de maquinària vau veure vosaltres que estava
pues
treballant?
Pues excavadoras. O sea, no era un término medio directamente con excavadoras, pues ja està.
Va demorar-se molt la resposta de l'Ajuntament des de que vosaltres observeu aquesta situació, us posau en contacte, denunciava aquesta situació fins que actuen i aturen una vegada més les obres?
No. En esto el Ayuntamiento se está portando bien. Esto lo hicieron en la misma mañana, pues en lo que pudieron movilizarse. Yo creo que menos una hora estuvieron ahí.
Vale. Per tant, una resposta ràpida.
Sí, el Ayuntamiento está respondiendo como es deseable en este sentido, ¿no? Si hay una, no porque se esté apoyando de una forma que nosotros queremos errónea e irregular un proyecto, quiere decir que todo lo demás lo estén haciendo mal. No, esto hay que ser honestos, y en cuanto nosotros llamamos, vinieron los servicios municipales y se ocuparon de todo.
Y allò s'atura ràpidament. Sí. Vale. Ara, què pot passar durant l'estiu? És a dir, jo m'he marcat aquestes dues dates aquí, en el full del guió, i clar, quin serà el moment crític en què haureu de tornar a estar pendent de que tot es faci acord a la llei, no? Perquè des de l'1 de juny al 30 de setembre, en principi, allò hauria d'estar aturat, no?
Sí. Bueno, pues después, es que nosotros esperamos que haya una respuesta anterior por parte del Ayuntamiento, porque el Ayuntamiento ahora sí que se ha comprometido, nos dijo que nos iba a decir algo para el día 8, pero bueno, hubo muchos follones que podemos comprender, estamos metidos en una dinámica de imprevistos y de cosas que no todos llegamos a los plazos que queremos, pero no tuvimos la respuesta que el Ayuntamiento dijo que nos iba a dar. Ahora ya sí parece ser, dicen que están estudiando otra vez el asunto y esperamos tener una respuesta, una rectificación sobre esa licencia mal concedida. Esperamos tenerla, antes del 30 de septiembre. Si eso es así, pues imagino que habrá una modificación en ese proyecto de reconstrucción o de obra o de reforma del hotel Corso, y adelante con lo que sea normal, razonable y legal. Pero lo de hacer la obra para llevar ahí el lío, eso no tiene ningún encuadre.
Exacte. Vosaltres confiau en que això no s'acabi materialitzant, aquest trasllat.
Absolutament. I és que si se llega a materialitzar perquè l'Ajuntament hace la vista gorda en este tema, acabarán los juzgados. Y si esto acaba en los juzgados, la ley dice lo que dice. O sea, es que nos van a dar la razón. Porque es que la ley no la vamos a poder modificar.
Que no es gaire interpretable.
No es interpretable, exactamente. No admite opinión. Y entonces, bueno, es mi opinión, pero es como la matemática, es lo que es.
Sí.
Y tendrán que pararlo, hacer algo en ese sentido. De lo contrario, cuanto más tarde, pues yo creo que también incurrirán en posibles indemnizaciones que tendrán que pagar. Cuando el Ayuntamiento ya se meta en indemnizaciones, cosas que sé que no va a pasar, nos metemos todos. en ese asunto, porque no indemnizan ellos, indemnizan todos, ¿no?
Exacto, todos los ciudadanos que pagan impuestos.
Y ellos probablemente de más medida, pero todos al final acabamos liados con este asunto. Así que más vale que recapacitemos, tenemos estos 2 meses, casi 3 para hacerlo, y yo tengo fe en que esto se va a solucionar.
Clar, perquè tots la tenim, l'optimisme vagi per davant, i aquí en aquest programa sempre ho deim, quan són propostes amb caràcter constructius sempre hem de ser positius, optimistes i pensar que tot anirà bé. Però clar, hem de posar la gent en el context perquè puguin empatitzar què suposaria pels veïns d'aquesta zona si això s'arriba a portar a terme.
Bueno, en primer lugar...
Me imagino que no voleu imaginar aquest escenari.
Tampoco lo visualizamos del todo porque no queremos ni entrar. En primer lugar, se cumple la legalidad. O sea, no, aunque no supusiera nada en lo personal para nosotros, es un tema que no es legal, y si no es legal no se puede hacer. Pero después sí, habría mucho problema. Y aplanas una zona ya que está muy congestionada, está saturada por el tema de los barcos de carga, los cruceros, y aplana luego es... Como todo el mundo sabe, es una zona muy particular de la isla, que es una isla dentro de una isla, tiene un solo acceso, es un istmo al final. Entonces es un acceso de una sola calle unidireccional de entrada y de salida. Vale, tú imagínate lo que supone una obra de esa envergadura ahí para los vecinos, el tiempo que va a tardar, y después una vez completada, pues la ampliación de actividad en esa zona, quiero decirte que ya está congestionada, está congestionada por la sola actividad de los propios vecinos, que entrábamos, salimos, vivimos, casi no hay aparcamientos, esto no va a ser fácil, y luego todo lo que conllevaría lo de traer el mundo de la noche a una zona tranquila, familiar, ¿no? No sé si hace falta que entre mucho en detalle, pero todos sabemos a qué me estoy refiriendo. Bueno, pues no es un panorama que nos guste visualitzar, i no, i va, estamos luchando fuerte contra ello, claro.
Exacte. No preparats amb un argument sòlid, vull dir, no hi ha cap tipus de fissures en els arguments. Hauríeu de tenir una resposta...
El argumento 10, com acabas de dir, és la pròpia llei. Porque todo lo que yo te digo de las incomodidades que podría traer, oye, si la ley no estableciera lo que establece, a lo mejor tendríamos que aguantarnos. Pero con la propia ley tendría que bastar. Y si luego sumamos a que, hombre, tenemos que velar por la tranquilidad y el bienestar de los vecinos de los barrios de Ibiza, pues evidentemente, eso también hay que verlo, hay que empatizar con todo.
Absolutament. És que no es parla prou de l'important que és descansar i tenir una bona salut en aquesta illa.
Lo estamos perdiendo.
Ho estem perdent a costa de... Ja patirem les conseqüències
sí,
en el futur, perquè
sí,
és indispensable.
Sí, ja veremos dónde nos lleva todo esto, pero ya estamos casi en donde nos lleva. No, solo hay que darse una vuelta y alrededor, girar 360 grados sobre ti mismo y ver cómo ha cambiado tu vida ahora, ¿no? Cómo vivimos, cómo todo. Sí.
Idò, moltíssimes gràcies per haver estat aquí. També gràcies al conjunt de veïns que estàveu mobilitzant-vos.
Sí.
Vull dir que és necessari que ho fem, que ens ajuntem i que lluitem per defensar la nostra petita parcel·la de tranquil·litat. Alberto Sánchez Runde, que és el portaveu dels veïns a títol particular de Silla Plana, de nou, moltíssimes gràcies i seguirem pendents d'aquest assumpte.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i seguim, de fet, amb més mobilitzacions. Ara serà en un minutet aquí a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és Dial.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
A IB3 Ràdio, el dia a Eivissa i Formentera.
ja tornem a ser aquí. Estau escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com us deia abans d'aquesta aturada, seguim parlant de mobilitzacions en una nova setmana d'aturades de metges i facultatius a tot el país. Per parlar-ne, a aquesta hora ja ens escolta en David Fernández, que és el portaveu del sindicat Cimeval a les Pitiüses. Molt bon dia.
Hola, muy buenos días.
Quin balanç podeu fer de les setmanes de vaga que ja heu fet fins ara, que ja són diversos mesos d'aturades?
Sí, llevamos 32 jornadas de huelga. Uh-huh. Bueno, completaremos el viernes, para ser exacto, 32 jornadas de huelga. Y bueno, con miles de actos médicos cancelados en toda España con motivo de la huelga. Uh-huh. Y no entendemos por qué no hay una mayor implicación por parte de la autoridad competente, en principio el Ministerio, ahora mismo, una vez que se ha aprobado el anteproyecto de ley del Estatuto Marco en el Consejo de Ministros por el propio partido de gobierno y la presidencia del gobierno, en poner fin a esta lucha de los médicos y facultativos por sus derechos laborales, por una actualización de las condiciones de trabajo de la profesión que sean justas, contemporáneas y que bueno, nosotros las pedimos porque estamos convencidos de que lo vamos a conseguir. Así que es un poco esa sensación que sentí ayer en la manifestación que hubo en Madrid, a la que yo asistí con otros compañeros de las Pitiusas y con otros compañeros del sindicato en Baleares. Uh-huh. Es el propio médico de a pie, el médico que hace guardias, el médico que tiene sus consultas apretadas con pacientes a los que no puede ver porque no tiene tiempo real para verlos, el que lidera esta movilización. Y eso a nosotros los sindicatos, que somos al final los mediadores en las mesas de negociación, nos da una fuerza increíble. Con lo cual, pues vamos a seguir adelante.
Per tant, amb aquesta força i després de, suposo, també d'aquesta energia, no?, de participar en una manifestació com la de Madrid, quin balanç podeu fer d'aquesta nova setmana d'aturades que començava precisament ahir?
Pues podemos hacer un balance que esta última semana, como bien dices, va a ser un espacio de tránsito, ¿vale? Queremos que las movilizaciones sean participativas, sean fuertes y reivindicativas, van a ser un poco en la misma línea, pero queremos dirigir ahora mismo dos mensajes. El primero, que nosotros volvemos a poner un nuevo medio para retomar la negociación, ya por encima del Ministerio de Sanidad, que bueno, pues con su actitud soberbia y mistificadora ha demostrado que no es un interlocutor válido, a través de unas alegaciones que se han hecho al anteproyecto del estatuto, ¿vale? Uh-huh. Que ha hecho la Confederación Española de Sindicatos Médicos solicitando pues un estatuto propio del médico y el facultativo. Uh-huh. Estas alegaciones van dirigidas directamente a la presidencia del gobierno. Uh-huh. Y ahora mismo, bueno, tienen en su mano parar la movilización radicalmente, mandándonos a una mesa de negociación con el propio presidente, pero una negociación en la que hablemos pues de dar cabida a todas estas reivindicaciones que estamos defendiendo los médicos y facultativos en un texto que sea una ley general para la profesión y que además implique pues tener unas mesas de negociación propias. Uh-huh. Entonces, ahí está nuestro primer objetivo. Y el segundo objetivo, el segundo espacio de tránsito, el que digo, es pues una paralización de la movilización en verano. Okay. Esto lo justificamos porque bueno, pues las plantillas en verano están mucho más mermadas, evidentemente, por las vacaciones de parte de los médicos. Y además, pues en sitios como las Pitiusas se ven pues mucho más tensionadas por la afluencia del turismo. Entonces, nosotros en un ejercicio de responsabilidad pues no hemos querido pues que los pacientes, nuestros pacientes, pues se vean pues en ocasiones tan afectados como para que los servicios que ahora mismo se consideran servicios mínimos, es decir, los servicios urgentes, no se vean comprometidos pues por esta merma de las plantillas.
Clar, per tant, aquestes dues vies d'acció, no? Per una banda, reprendre des d'un nou, des d'una nova perspectiva les negociacions amb un altre interlocutor, no? Que en aquest cas seria directament la presidència del govern, i la paralització de les mobilitzacions durant els mesos d'estiu, que, com bé explicaves, a Eivissa podrien tenir un efecte devastador, no?
Devastador completamente, sí, sí. A mí ya, lo que te digo, podían afectar incluso a lo que nosotros hemos tratado de preservar siempre en la negociación, que son esos servicios mínimos, y ahí ese paso, pues al final, por un sentido de la responsabilidad, no lo vamos a dar.
I quin és el marge de temps que podeu esperar per tenir aquesta resposta, per reprendre aquestes negociacions? Perquè no sé fins ara si havien avançat des de l'última vegada que havíem parlat. ¿O estaba completamente tancada la puerta a negociar?
En principio, el ministerio se ha quedado solo en su defensa del texto que actualmente ha progresado al Consejo de Ministros y que se ha aprobado en el Consejo de Ministros. Hace relativamente poco, en el último Consejo Interterritorial, todas las comunidades autónomas, excepto Cataluña, firmaron un documento conjunto rechazando tanto el texto como la aplicación que pretende dar el ministerio. O sea, que es, bueno, yo aquí tengo un texto y me lavo las manos, y que la cargaba sobre las propias comunidades autónomas cuando es un texto, una ley nacional, ¿vale? Con el que, pues bueno, tiene que cerrar los acuerdos, son responsabilidad absoluta del ministerio, no se pueden eludir responsabilidades pues con mensajes que los profesionales sabemos que no son verdad y evidentemente las comunidades autónomas también saben que no es verdad. Es una responsabilidad del ministerio, es una responsabilidad llegar a un acuerdo con el colectivo médico, que como te digo, con 32 jornadas de huelga queda bastante clara cuál es su posición, ¿no? Y no defender con soberbia que lo que estás sacando en ese anteproyecto representa a los médicos. Luego también es cierto que al final el anteproyecto los propios sindicatos que lo firmaron se han sentido traicionados porque no recogen parte de sus reivindicaciones y así se han manifestado pues tanto SATSE como el CESIF, ¿vale? Entonces entendemos que el ministerio se ha quedado solo con un texto que no recoge las reivindicaciones no solo de los médicos, sino de parte de los otros colectivos de la sanidad. Uh-huh. Así que, bueno, tenemos 2 meses de margen, es nuestros 2 meses de paralización de las movilizaciones. En septiembre, si no hay señales de empezar una negociación real, pues pasaremos a un nuevo capítulo, que será el de la huelga indefinida, como comunicó ayer el comitè de huelga.
Uh-huh. Déu-n'hi-do. Per tant, aquests 2 mesos de treva i a partir de setembre esperem també un escenari constructiu i positiu i favorable. Quin missatge us agradaria donar als pacients que es poden veure afectats per aquestes aturades en aquesta última setmana abans de l'aturada?
Pues como siempre, transmitirles nuestras disculpas. Si se ven afectados en alguna consulta o en alguna cirugía por la huelga médica, pero ratificarles una vez más que la mejora de los derechos y laborales y de las condiciones laborales de los médicos siempre van a ir a favor de una mejora de la propia sanidad pública, porque nosotros, al final, nuestra reivindicación sobre todo es un acondicionamiento mucho mejor de los horarios laborales y un mayor reconocimiento de la labor del médico dentro del engranaje de la sanidad pública. Y si eso lo conseguimos, pues entrarán muchos más médicos en el sistema y pararemos la fuga de médicos. Y yo creo que eso es bueno y eso es lo que queremos todos, y muy especialmente en sitios como las Pitiusas.
I tant. David Fernández, portaveu del sindicat Cimeval a les Pitiusas, moltíssimes gràcies per haver-nos atès una vegada més, com sempre, i evidentment seguirem pendent de tota l'activitat, de les mobilitzacions que es puguin produir durant aquests mesos i evidentment també a partir del setembre. Moltíssimes gràcies.
Pues nada, también muchas gracias a vosotros en IB3 Radio, que siempre nos ponéis un micro para que se hagan eco nuestras reivindicaciones, y gracias a todos los radioyentes.
Idò, dit això, nosaltres ara seguim aquí al programa i ara em pareix que ens toca obrir un diccionari.
Paraules i coses.
El febrer van canviar fa per fulla l'ametller i el pla roig amb nova brulla de roig torna per se'n va a ballar el jovent alegre de cel i vent el tambor.
I de seguim, Seguim aquí, és el moment de parlar de paraules i coses i per això ja tenim aquí el doctor en Filologia Catalana, dramaturg i exdiputat al Parlament de la Unió Europea. Molt bon dia, Bernat Joan.
Bon dia, salut.
Com estàs?
Bé.
Sí?
Sí.
Així m'agrada.
De vora la mar, no som, encara que siguem a Sant Rafel, no som molt lluny de la mar.
No, mai som gaire lluny de la mar.
Un dia vàrem parlar de noms de peixos.
Sí.
I avui parlarem de comparacions, metàfores i fraseologia que hi ha al voltant dels peixos.
Perfecte.
Que una mica d'ictiologia sempre va bé.
Home, i tant. I a més és això, que per proximitat n'hi deu haver molts, no? De dites
totalment,
i fraseologia relacionada amb els peixos.
N'hi ha moltíssimes, i algunes amb històries i tot.
Beníssim, i anem a repassar-les.
Començarem per un peix que en té moltes i que no és un peix gaire nostre, que és el bacallà.
Val.
Que sí que és nostre, però que el portam de lluny, no?
Sí, no?
I hi ha diferents expressions que tenen a veure amb el bacallà, no?
Taies bacallà.
Taies bacallà. Aquesta és la primera que ve en seguida. Taies bacallà. És que taies bacallà és escamana, no?
Sí.
Això m'ho remet a una època en què el bacallà era segurament l'únic peix que es menjava, o dels pocs que es menjava, sobretot a l'interior. I, clar, algú que tallava el bacallà era algú que tenia una cosa important en les seues mans, no? Com a mínim de proteïna.
I tant.
I, per tant, tallar el bacallà igual manar. Llavors, també s'associa, curiosament, perquè, clar, tallar el bacallà és vaques grasses, diríem. I, en canvi, prima com un bacallà o prim com un bacallà és vaques flaques.
Sí.
I també es diu, ser prim com un bacallà.
Sí.
I llavors hi ha un insult que apareix bastant a la nostra literatura medieval i que avui dia està molt deixat de banda, que és un insult que jo m'agrada, que té dues formes, gran bacallà pudent, que és ja molt contundent, no?
Sí.
I senzill, o bacallà pudent, que és més...
Però gran bacallà
gran
pudent...
Gran bacallà pudent, ja, sí.
Sí, sí.
I llavors hi ha la forma més general, peix pudent, o ser un peix pudent.
Ah, mira.
Que amb el temps va desaparèixer el terme peix. I ja no és ser un peix pudent.
És ser un pudent,
ser
directament,
pudent,
no?
Que vol dir anar nic. És a dir, aquestes persones que sempre
sí.
Pareix que estan emprenyades...
Va pudenta tot el dia.
Exacte.
Sí.
S'associa, no?, en sa pudor... Inicialment en sa pudor del peix i llavors sa pudor en general.
Sí.
Ser pudent és
pudor anar, de caràcter.
Anar, exacte, no? Anar normalment empipat, no?
Sí.
Llavors tenim fer cara de coses diferents. Es pot fer cara de lluç.
Cara de lluç.
Que vol dir això, una cara inexpressiva i poc marcada. O cara de peix bullit, que és d'alguna persona així dessaborida.
Sí,
poc,
no?
Poc, en fi.
Sí.
Que no t'acosta parlar-hi, per dir-ho d'alguna manera, no? Amb
sí.
Algú que fa cara de peix bullit, dius, mira, va... No m'us hi acostumem.
No és gaire atractiu, així, de primeres, no?
No.
Val.
Llavors, en canvi, hi ha atractivitats que són malèvoles, no?
Ah.
Per exemple, ser una rascassa.
M'encanta, jo
ser
crec.
Ser una rascassa és una gran expressió.
Ai, és que m'encanta.
És a dir, algú que saps que et pigarà un moc, li diguis el que li diguis, en fi, aquestes coses.
Ser una rascassa.
Algú que ataca, no?
Sí.
I una rascassa, una mica més rascassa encara, és ser una cursana.
Ai, aquesta no la coneixia.
Aquesta és molt bona. Ser una cursana.
Cursana.
Una cursana, que és una ratjada, no?, d'aquestes que piquen en sa coua. Per tant, una cursana és algú que et pega una fiblada a sa més mínima que li toques una mica els narisos, no?
Sí, ratjada que pica amb el fibló, no?
Sí, amb el fibló. I hi ha també una que es refereix en el peix, també, normalment, que és ser una aranya. Que si tu poses el peu dalt una aranya que està tranquil·lament dins serena, passa el mateix que si el poses dalt una cursana, que automàticament reps una fibladeta.
Fibla data ser molt benèvol, no?
Sí. Val. Això, rascasses, corsanes, aranyes, que són peixos que s'hi ha d'anar molt alerta a l'hora de...
Interactuar amb ells,
a l'hora d'interactuar amb ells. I que naltros, o coses que fem sempre, no?, els referim a persones, no?
Sí, els hem humanitzat.
Els hem humanitzat totalment, no? Llavors, hi ha peixos que són més bons al·lutots, com per exemple les sardines, eh? Anar com sardines en llauna.
Sí, vol que dir, això algun transport públic es pot experimentar, o alguna discoteca també.
Efectivament. Que antigament es deia arengades en cofí, també.
Ah, arengades en cofí.
Esclar, les sardines de casc dins un casc.
Ah,
que
clar.
Quan no hi havia tantes llaunes i hi havia més cascs, l'expressió és estar com arengades en cofí, no?
Com arengades en cofí.
Sí. I llavors hi ha peixos que són considerats especialment ràpids, com per exemple l'espet. Hi ha l'expressió ser més ràpid que un espet. Fiu, que és un peix que es veu que s'escapa amb molta facilitat i deixa endarrere qualsevol, no?
Clar.
I llavors hi ha expressions que tenen a veure amb animals amb mamífers marins, que no són realment peixos, ser gros com una balena, vol dir estar, sí, tenir, més que tenir sobrepes, diríem, o ser esdofí d'algú, que vol dir anar-li darrere i esperar que el succeiràs,
clar,
perquè esdofí és algú una mica més jove, normalment, que va darrere es cap d'alguna cosa i que espera que algun dia serà es que el succeirà i es converteix en un dofí.
Que això també es fa servir en francès, no?
Sí, sí, sí. De fet, hi ha un lloc que es diu esdofinat, le delfiné, que és... el lloc que normalment tenia és que havia de succeir el rei de França.
Exacte.
Que és una manera de... En fi,
sí, sí, de... allò em sona com que en francès és molt habitual.
I es terra endins. A França és curiós, perquè es terra endins.
Sí, sí.
I es refereix a un animal marí.
Sí, que no...
No deixa de ser
curiós. No sé, l'origen deu ser curiós també,
I llavors s'ha de mirar sempre que les coses que feim no siguin el negoci d'anar peix frit.
Ai, sí.
Tot i que el negoci d'anar peix frit té dobles coses, té arestes.
A veure.
Perquè resulta que en el peix frit es veu que era una senyora que vivia a Palma.
A Palma,
I que es dedicava a fregir peix i el repartia, el venia entre els treballadors, entre els aprenents i això, del carrer que hi ha paral·lel en el carrer Colom, que es deia carrer, potser encara s'ho diu, carrer de Sargenteria, que és on hi havia joiers, en el centre de Palma, desemboca de vora la plaça de Cort, de vora l'Ajuntament. I es veu que aquesta senyora feia una cosa molt curiosa, que és que comprava el peix a 5 canets, el quilo, i el venia a 4, cosa que, evidentment, és un negoci funest, no?
Clar.
D'aquí va venir el terme fes negoci de na peix frit. Però resulta que na peix frit no era tan mala negocianta com tots aquells aprenents volien suposar. Perquè normalment duia els plats que els posava un dels altres sense mirar-s'hi massa, una mica impregnats amb oli, i deixava el plat d'altes banquet on aquella bona gent estaven fent les seues joies. I sempre hi havia polsim d'or, trossets de plata, aquestes coses, que quedaven aferrats en el plat.
Fixa't.
I sembla que aquesta bona dona acabava fent un petit negoci amb això.
Vaja.
La que no n'hi va fer és la nostra traducció eivissenca, que era na peix frit d'allà de Passapenya.
Ah, o sigui, que era, teníem la nostra pròpia peix frit.
Teníem la nostra pròpia peix frit, que aquesta no, aquesta sí que podem dir fes negoci d'anar peix frit perquè deien les contalles que la dona comprava el peix a 2 canets, el fregia i el venia a 2 canets.
Carai.
I ningú entenia com podia ser, i com que no eren argenters ni orfebres de sort ni res d'això, sembla ser...
Aquí perdia sous una peix frit.
Feia una feina que no tenia cap tipus de remuneració.
No, la veritat és que no. O ho feia per amor a l'art,
o perquè era directament el nostre, ara sí, el negoci d'anar peix frit.
Sí, no, ja ho pots ben dir. Idò, Bernat, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Si vols, et convidarem més aviat de lo habitual.
Quan vulgueu.
Ara ho parlarem. Mil gràcies, Bernat.
A disposició sempre.
Moltíssimes gràcies. Nosaltres ara fem una aturada i seguim aquí al Dia Eivissa i Formentera.
IB3 Ràdio Oas, informació.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
El dia a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. I tu, què vols ser de petit?
Ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, enfilant-se per final del programa d'avui i una vegada més, com fem sempre els dimarts, obrim un espai per a les famílies i en aquest cas aquest espai està liderat pel psicòleg especialista en assumptes d'infància i adolescència i també formador Marc Tur. Molt bon dia.
Bon dia a tothom. Què tal? Com esteu?
Mira, molt bé. Ja de vacances d'estiu una mica, no? Almenys les persones que van a escola, a instituts, la majoria ja estan de vacances, veritat? Mm-hmm. O no encara?
Encara no. Queden dos, tres, quatre dies, però bueno, com que ja saps, són dies que ja van baixant el nivell, molts de centres educatius es dediquen a fer alguna activitat lúdica, alguna sortida a la platja, vull dir que ja estan baixant el nivell i ja dijous, divendres, crec que la majoria de centres educatius de les illes
ja van tancant portes, eh?
Agafen vacances,
sí.
I ja van tancant portes, exacte, i agafen aquestes 11 setmanetes que crec que molts de mestres i molts de desitgen i esperen amb moltes ganes.
Home, no m'estranya, i merescudíssimes també, perquè a més també
totalment.
Tenim jornades reivindicatives del sector educatiu en els pròxims dies, per tant haurem d'estar també molt pendents dels professors, de les professores, dels educadors en general durant aquests mesos d'estiu. I clar, nosaltres sempre ens centrem en els més petits de la casa, que ara s'han de preparar per descansar també i per fer-ho d'una manera el millor possible, no, Marc?
Exacte. Més temàtica justament d'avui va d'això, no? Va de l'estiu, no? I com les famílies ens podem preparar per afrontar aquest estiu, que és pues una etapa, uns dies de descans, uns dies d'esbarjo, i bueno, i la veritat que el que farem avui és fer una sèrie de recomanacions, una sèrie de tips per afrontar pues, aquests dies amb calma, no? Jo crec, sabem que les famílies, pues, l'avorriment, la quantitat de temps a vegades convivint amb els nostres fills, el canvi de rutines, la calor, la manca d'estructura, les activitats d'estiu, ens pot arribar a estressar, no? I a cortocircuitar, no? Tot això, jo crec que amb una sèrie de tips, amb una sèrie de consells, que en parlarem ara, pues ajudarem a les famílies a que puguin afrontar pues, aquests dies en calma.
Idò, pas que ens estigueu escoltant, agafeu paper, boli o es mòbil per apuntar el que fasqueu servir. Si veus que en Marc va molt ràpid, recordeu que sempre podeu recuperar aquest programa a ib3.org/eldiapitiuses. El trobareu amb la data d'avui i el podeu tornar a escoltar per prendre bona nota de tot el que ens dirà ara mateix en Marc Tur. Per tant, jo, que som així com de saber escola, Marc, agaf paper i boli.
Venga.
I vaig apuntant.
Venga. Perfecte. Mira, si hi ha 8 tips molt senzills.
8,
jo crec que podem començar... 8, sí, farem 8 tips. Mira, el primer, jo crec que és fonamental, horaris i rutines, organització. Jo crec que ara que arriba l'estiu podem ser un poc més flexibles, podem canviar un poc els horaris, podem deixar que les nenes se'n vagin a dormir un poc més tard, que s'aixequin un poc més tard, o sigui, eliminar un poc aquelles rutines a mi tant un poc rígides i crear una certa flexibilitat.
Vale.
Vull dir que aquí intentar, a més, pues, aquestes rutines que no se converteixin en un no fer res, no? Vull dir, crec que les responsabilitats del dia a dia, els nens les tenen que complir, pues, dutxar-se, l'higiene, el descans, les menjades, però bueno, ser un poc més flexibles. Eh? Tip número 1.
Idò, una puntualització, que tu deies, ser una mica més flexibles amb els horaris i les rutines, hi ha coses que són obligatòries, com la higiene personal, evidentment, però també és important que dins aquesta flexibilitat quedin garantides les hores necessàries de son i de descans?
Exacte, exacte. Per suposat. Parlam de que encara que parlam d'infants i parlam d'adolescents, i això no vol dir que descuidin hàbits fonamentals que són necessaris pel desenvolupament dels petits. Mm-hmm. Vull dir, no perquè sigui l'estiu tenen que dormir menys. Te diria que està bé dormir, perquè aleshores sabem que vivim en unes illes que fa molta calor, i intentar pues, incrementar, al millor es pot dormir un poc menys a la nit, s'haurà d'anar-se'n a dormir, però potser sí que podem incorporar la famosa migdiada o una petita dormideta després de dinar, perquè són hores que són difícils per estar, diguem, a llocs amb calor, no? Entonces, aprofitar pues, aquests dies per incorporar aquesta mitja diada que sempre va molt bé als més petits de la casa.
I tant. Val. I do, punt número 1 ja repassat. Punt número 2.
Responsabilitats. Val? Vull dir, encara que sembli mentida, hem d'incorporar pues, les responsabilitats diàries, potser no tant relacionades amb les tasques escolars, però sí que puguin fer alguna cosa útil. Ajudar la mamà, el papà a recollir un poc l'habitació, a fer algun recado pues, de matinet, acompanyar a l'hora de la compra. Vull dir, qualsevol activitat compartida en família sempre és una bona idea.
Molt bé.
Val? Passam al punt número 3, que els tinc aquí apuntadats. Vale. moviment, exercici, aire. Tots sabem que els infants, els adolescents se tenen que moure, han d'evitar jornades intempestives de tablet, mòbil i pantalles. És a dir, incorporar alguna activitat física, sobretot en hores de menys calor. És molt recomanable aquests campaments, aquestes escoles d'estiu on incorporen pues, activitats lúdiques, a platja, vull dir que molt recomanable, sobretot per evitar que aquestes 11 setmanes es tornin en 11 setmanes de pantalla i sedentarisme, que és el que hem d'evitar, concretament. Vull dir, crec que n'hem parlat en moltes ocasions.
I tant, sí.
Després, un punt número 4, que a més, que són normes, vale? Normes. Vull dir, estiu no és un sinònim d'anarquia, vale?
Val.
Encara que una cosa, vull dir, encara que estem de vacances, pues això, recordar que hi ha certes normes que han d'anar complint, pues com relacionades amb sodre, amb higiene, amb les dutxes, amb ajudar un poc a casa, vull dir que no significa que vinga, aturant paradeta i anarquia, no. Normes que sempre són necessàries.
Home, no? I tant. No, és un, no vivim a una casa sense lleis, no?
Exacte.
Molt bé.
Vale. Punt número 5, que abans ho he comentat un poquet, però ho tenia aquí mencionat, és el tema del descans. És a dir, el descans per tota la família. És a dir, l'activitat, vull dir, també els adults, també les famílies ens mereixem descansar, sí. I potser intentar que, sobretot, si coincideixen, no totes les famílies poden, perquè la conciliació és molt complicada,
sí.
Que tinguin pues, també un cert descans les famílies, és a dir, que si que no sigui tampoc un factor d'estrès es compartir les vacances plegats i que ens cansem perquè tenim que cuidar dels petits, no? Sinó que puguem també, això, el millor que aquests moments de, pues això, la migdiada que he comentat, no? Pues que els papàs puguin descansar, els nenes puguin estar a cada una a la seva habitació, que puguin fer alguna activitat lúdica de baix nivell, per dir-ho d'alguna manera, o de baixa activitat, també ajuda que aquestes famílies pues, puguin tenir aquests espais de descans.
I tant. Molt bé. Aquest és el punt número 5, anaven a 6.
5. Assís. Assís, tu t'agradarà, perquè a més està relacionat amb aquest debat entre deures no o deures sí. Anem a veure. Deures, bueno, deures sí, clar, es pot aprofitar, depèn de les edats, per fer alguna cosa, per mantenir hàbits, la lectura, o amb, millor amb petits o no tan petits, que van un poc més justos, doncs recordar algun cert contingut curricular. Vull dir, és un bon moment, doncs això, per llegir, per anar a alguna biblioteca pública, que moltes estan obertes de matinet i fa fresqueta, sí. I se pot fer alguna activitat. Vull dir que molt necessari, doncs això, poder fer alguna coseta, i fins i tot, el millor, aquelles persones que se'n puguin anar de viatge, puguin fer algun període fora de silla, o pues, visitar algun museu, algun camp d'aprenentatge, alguna coseta així, que sempre pues, és un poc més, diguem, que porta coneixement i aporta pues, experiències diferents que no hem pogut veure a l'escola, no?
Exacte. Deures sí, però amb moderació. I mos queden dos minuts per als últims dos punts que hem de repassar avui.
Perfecte. Punt número 7, debat entre natura, muntanya, platja, val? Vull dir, més enllà de les noves tecnologies, com us he dit, temps lliure i espai a l'aire lliure, és a dir, important. No que jo no sigui un nenes enclaustrats, tancats, connectat, sinó han de fer un poc de desconnexió digital també els mesos d'estiu. No, a mi poden ser un poc menys rígids, però que no sigui jo unes, pues això, moltes hores de pantalles, perquè no és el que volem, i com sabeu sempre hem recomanat que hem d'intentar primer retreçar l'accés a les pantalles més petits, i que els nenes, que els infants o adolescents que ja tenen accés a pantalles, pues, que no siguin jornades intempestives i de moltes hores, no?
Exacte. I ja per acabar, i molt breument, aquest octau punt.
I sobretot, molt important, com he dit i he recordat, els adults també necessiten desconnectar. Anar a fer un superet amb uns amics, anar a fer un poc de desconnexió, que de tant en tant també ens va bé. Eh?
I tant. Idò, prenem bona nota d'aquest gairebé decàleg, aquestes 8 consells que ens ha donat avui en Marc Tur, i és més que bé, tornem a parlar, Marc.
Perfecte, perfecte. I també acabarem la temporada i ens desitjarem bon estiu, i que també puguem aprofitar i disfrutar d'aquestes merescudes vacances que també que ens mereixem.
I tant, i tant, i tant. Marc Tur, psicòleg especialista en assumptes d'infància i adolescència, moltíssimes gràcies, i naltros ja enfilam al final del programa d'avui.
L'agenda.
Són les 12:57 minuts, i sí, és el moment ja d'anar enfilant al final del programa d'avui. Nieves García Gálvez, molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
I és el moment també d'obrir l'agenda cultural del dia, i començar a Vila, on podem anar a veure l'exposició Convençut que són al Terrat esperant que arribi jo, de l'artista eivissenc Josep Rosales.
Sí, la mostra reuneix 57 obres recents de Rosales, un dels principals exponents de la pintura no figurativa de les Pitiüses, que conviden a la reflexió a través d'un llenguatge visual personal i evocador. Es pot visitar avui de 5:30 a 8:30 de la tarda a la nostra sala, i continuarà oberta fins el dia 27 de juny.
I de Vilamona anem a Jesús per veure la mostra fotogràfica Tres mirades urbanes, de Ferrer Barbany, Maria Hidalgo i Nomar Mi.
L'exposició convida a descobrir la realitat quotidiana a través de tres perspectives visuals úniques. Es va inaugurar divendres al Centre Cultural de Jesús, i avui es pot visitar de 4:30 a 8:30 de la tarda. Continuarà oberta fins el dia 10 de juliol en horari de matí i de tarda.
I acabem aquesta repassada al més destacat de l'agenda cultural del dia a Formentera, on el cicle Música a les places ens porta avui fins al Pilar de la Mola.
Sí, cada dimarts sonarà la música amb la proposta Nits de Mola, i serà a partir de les 10 de la nit.
Idò, amb tot això ens quedem, Nieves, moltes coses, no?
Sí, hi ha prou coses, sí, sí.
Sí, sí, moltíssimes gràcies,
fins
companya.
Demà.
Fins demà. Start caving in and you feel like... I en aquest últim minutet del programa, aprofitant per felicitar el cantant, compositor i multiinstrumentista estatunidenc Ben Queller, que va néixer tal dia com avui de l'any 1981, gran any, això vol dir que avui fa 45 anys, i tot i que va ser el cantant de la banda de rock alternatiu i post-grunge Radish i del grup de rock The Bends, en Ben Queller ha destacat més per la seva carrera en solitari. Així que avui el felicitam i ens acomiadam fins demà escoltant aquest Falling, un tema de l'any 2000 que està inclòs al seu àlbum debut, Xaxa. Això ho deixem aquí i demà tornem puntuals a les 12 i 4 minuts aquí a IB3 Ràdio. Que passeu molt bona tarda. Fins demà.
IB3 Ràdio, les notícies de la una.
Bon dia, ja arribats als jutjats de l'Avinguda d'Alemanya de Palma, l'expresident del Parlament, Valti Picornell, està citat a declarar com a investigat per presumptament haver insultat el diputat per Vox al Congrés dels Diputats, Jorge Campos. S'enfronta a un delicte d'injúries